A Catalunya Ràdio, Solidaris, amb Albert Segura.
Són diagnòstics gairebé únics i que es poden fer esperar anys de proves, metges i hospitals. Les malalties rares, minoritàries, afecten el 7% de la població. N'hi ha 7.000 de diferents, el 80% d'origen genètic, la majoria cròniques, degeneratives, i comencen abans dels 2 anys d'edat, és a dir, que els malalts ho seran tota la vida. 1 de cada 3 moren. La meitat no tenen tractament perquè no s'inverteix prou en recerca i investigació. A les farmacèutiques no els és rendible. Avui als Solidaris parlem amb les mares, els pares i els metges d'aquests nens i nenes a qui els ha tocat la loteria dolenta de patir una d'aquestes malalties poc freqüents, encara desconegudes, menys d'un cas per cada 2.000 persones, immunitàries, autoinflamatòries, respiratòries, neurològiques, cardiovasculars, oftalmològiques, metabòliques, musculars, renals. Són superherois. Potser els ha caigut el món a sobre, però aquesta lliçó de vida, diuen, els ha fet millors persones.
Solidaire.
Solidarni, Lluia.
Vesen solidaire.
Solidarni.
Camano.
Solidarius motodomini.
A Catalunya Ràdio, Solidaris, amb Albert Segura.
A Catalunya hi ha 7.000 malalties minoritàries conegudes que afecten entre 350.000 i 400.000 persones, i avui som a l'Hospital de Sant Joan de Déu de Barcelona, concretament al seu vestíbul principal, envoltats de pacients, molts nens i nenes, els anireu sentint de fons, amb 4 superherois, 4 mares i pares de nens diagnosticats amb aquestes malalties poc freqüents, rares. Joan Santaló, Àlex Sastre, May Yetor, Meritxell Arbona, bona nit.
Hola, bona nit.
Bona nit. Oh, bona nit.
I gràcies per compartir el vostre testimoni a Catalunya Ràdio. Joan, com està el Marc?
Molt bé, està molt bé. Estem molt contents perquè està... aquests dies està molt bé.
El vostre segon fill és, ara té 5 mesos, gairebé. Ja. Poc després de néixer, el veu haver d'ingressar a la Vall d'Hebron, i el diagnòstic, fibrosi quística, que és una de les malalties minoritàries més freqüents, us va canviar la vida. Com es conviu, com és el dia a dia amb aquesta malaltia?
El dia a dia ara mateix és un dia a dia que requereix molta adhesió al medicament, diguéssim, a la medicació. Es fa molta medicació preventiva, perquè és una malaltia crònica que té afectació, en el seu cas, pulmonar i pancreàtica. Hi ha un tema de mucositats aquí, resumint-ho, que la mucositat és més espessa, i per tant hem de fer molta feina d'anar netejant aquesta mucositat diàriament. I després hi ha molta feina de prevenció, d'intentar que no agafi cap virus, ni intentar que no agafi res, perquè les seves defenses són més baixes. Si ha de normal un bebè ho agafa tot, no? Un bebè de 5 mesos sempre està malalt, doncs en el seu cas una mica més. Llavors hem de fer molta feina per tenir-ho tot net, per tenir-ho tot polit, que no hi hagi cap mena de virus, i molta feina de tractament previ, de tractament de prevenció, diguéssim, no? De nebulitzacions, fisioteràpia respiratòria, molt d'antibiòtic, tot això diàriament.
Tot i que és molt petit, ja teniu les dinàmiques organitzades a casa, i fa unes setmanes vau fer un gran pas, el primer cap de setmana fora de casa,
sí, home,
tots junts.
Sí, sí, vam fer el gran pas de poder marxar tots. De fet, quan ell va néixer no sabíem que tenia la malaltia, per tant fèiem vida, no?, supernormal, i anàvem un llevar i vam anar de vacances i no sé què, i dèiem, hosti, quin nen, dormo un muntó. No, no és que dormi molt, és que està anèmic, està apagat, no? Però ho sabíem. Llavors, ara que ja tenim una certa normalitat, ens vam atrevir a dir, vinga, va, sortim de pont. El nostre objectiu era aquest, no? I ho hem aconseguit, portant-los la medicació amunt i avall i no sé què, tal, però amb organització es pot fer, no? Per tant, molt contents.
El Joan va escriure un fil a Twitter sobre la malaltia del seu fill, unes piulades que van tenir molta repercussió, i també l'Àlex s'hi va afegir amb el seu testimoni. Àlex, com està l'Arnau?
Molt bé, la veritat, també ara molt més normalitzat. La veritat és que hem anat, diguéssim, també adaptant-nos, hem anat veient, doncs, com controlàvem, en aquest cas, la seva malaltia, i la veritat és que pots anar rebaixant, podem anar rebaixant amb la meva dona els nivells doncs, d'alerta constant, i ara la veritat és que estem molt millor i ell també està molt, molt millor, molt més controlat.
Fa poc més de 4 mesos, abans d'hora, van arribar al món els vostres dos fills, l'Elna i l'Arnau. L'Arnau va néixer amb un pes inferior al de la seva germana, amb uns nivells molt baixos de glucosa, i després d'uns dies de molt neguit, a l'Hospital General de Catalunya li van diagnosticar hiperinsulinisme primari. Una loteria dolenta que toca un de cada 50.000 naixements. Perquè us en feu una idea, a Catalunya l'any passat va néixer 66.495 nadons. Sembla, però, Àlex, que aquesta malaltia rara, en el cas de l'Arnau, serà temporal.
Això és el que ens diuen, és a dir, l'Arnau té una mutació en el gen que regula la glucoquinasa. Fa poques setmanes vam rebre els resultats de l'estudi genètic. Aquesta mutació, a més, li he transferit jo, que no he manifestat aquesta malaltia, i pel que sembla està associada a una tipologia de la malaltia que al final acaba sent transitòria. És a dir, en teoria, en els primers mesos, primer any o primers anys de vida, acabarà regulant aquest mecanisme que el que fa, diguéssim, és segregar insulina per regular els nivells de glucosa en l'organisme.
I com es conviu? Com és el dia a dia amb aquesta malaltia?
Doncs l'Arnau porta un dispositiu d'aquests que el que fan és controlar els nivells de glucosa, porta un sensor a la cama que li hem d'anar canviant cada una setmana i 15 dies ens dura el sensor. Doncs aquest sensor el que fa és donar una senyal contínua amb una mena d'aparatet més petit que un mòbil que portem doncs, constantment a sobre, i el que ens diu aquest aparatet té una pantalleta i ens va dient doncs, en cada 5 minuts quin és el nivell de glucosa de l'Arnau, de glucosa doncs, a nivell doncs, sanguini. Això ens dona una tranquil·litat que durant els primers 2 mesos de vida no vam tenir quan estava a l'hospital. El que fèiem era punxar-lo constantment, que és el que han de fer els diabètics, però a la inversa, i ara el que ens diu aquesta maquineta doncs és quan la glucosa està baixant molt ràpid o per sota d'on hauria d'estar, doncs ens dona un avís, i el que fem doncs és molt senzill, que és alimentar-lo, és a dir, donar-li una aportació de glucosa, que en aquest cas és un biberó.
Un aparell que porta aquest sensor, que val 700 euros i que heu de pagar vosaltres perquè la Seguretat Social no el contempla per la malaltia de l'Arnau. Aquesta és una de les conseqüències amb què molts pares heu de lidiar, un sistema que no té gaire en compte aquestes malalties poc freqüents.
Fins i tot fa uns pocs dies veia una comissió al Parlament de Catalunya en la que parlaven d'aquests dispositius de control de glucosa per persones amb diabetis. Aleshores, clar, jo dic, ostres, carai, podríem ampliar aquestes persones amb diabetis, sobretot molt enfocat amb nens, que és on hi ha un risc més gran de patir una hipoglucèmia. Podríem ampliar això no només en persones amb diabetis, sinó en persones, per exemple, amb hiperinsulinisme, és a dir, que tinguin problemes de glucosa. I aquest és una de les conseqüències d'aquesta malaltia, que nosaltres de moment hem hagut de finançar nosaltres aquest dispositiu, que és el que ens dona una tranquil·litat com a pares. Si això s'allargués, evidentment, puguem o no permetre'ns-ho, llavors sí que insistiríem moltíssim amb el fet de que si això està finançat a nivell públic per persones amb diabetis, perquè no ha d'estar finançat per una persona que té una dolència d'aquest tipus, que al final la sintomatologia acaba sent la mateixa.
Som els Solidaris, som els de Catalunya Ràdio, avui des de l'Hospital Sant Joan de Déu de Barcelona, amb superherois, coneixent els testimonis de malalties minoritàries infantils, com la que pateix el Jordi, que té 11 anys, és la síndrome coneguda com 22Q11, abans síndrome DeGeorge-May. Com està el teu fill? O potser que li preguntem directament al Jordi. Jordi, com estàs?
Molt bé.
Què vols ser de gran?
Futbolista.
Futbolista? Ho tens clar, però en saps?
Sí.
Se't dona bé o no?
Sí, jugo a futbol.
On, a quin equip?
A la Franquesa del Vallès.
I de què jugues?
De punta.
De punta? I això vol dir que has de marcar molt?
Bueno, no marco.
May, com estàs?
Molt bé, per sort. Puc explicar una experiència molt positiva.
S'aprèn, amb aquests 11 anys, a conviure amb la malaltia o no t'hi acabes d'adaptar mai?
A mi el que més m'ha ensenyat aquesta malaltia o aquesta experiència del meu fill és a ser millor persona. Et planteges moltíssimes coses quan veus que el teu fill pateix. Ja la vida ja et dona prou dificultats, i quan a sobre doncs, ve una que sí o sí l'has de tirar endavant, doncs clar, és que has de tirar endavant. Llavors aprens moltes coses i estàs en constant pensament de com ho puc millorar, què puc fer millor. Sí, és una lliçó molt bona per sort jo la puc explicar molt positivament, de debò que sí. Com deia el pare del Marc, crec que hi ha una tendència quan pateixes una cosa realment de prioritat, hi ha una tendència a dir hi ha coses pitjors, però tu vius el teu, eh? Llavors, doncs sí, endavant, amb ganes, s'ho mereix tot.
I tant. Al llarg d'aquests 11 anys, per quantes operacions ha hagut de passar el Jordi? Perquè són operacions que comporten patiment, evidentment.
Sí, les primeres, no tantes, el Jordi ha passat per 7 operacions. Les primeres, lògicament, emocionalment no pateixes tant perquè el nen gairebé ni se n'adona. Les de més gran, oi, que ens han costat una mica més, doncs, lògicament perquè ell ja ha dit per què, no? Han anat totes molt bé, és una gran sort que a nivell físic totes les coses que ha patit s'hagin pogut solventar. Com tota medicina, doncs, bueno, hi ha coses que es requereixen de que passin els anys per saber si s'ha de tornar a intervenir o no. Jo, amb uns anys de vida que té el Jordi, puc dir que he vist una evolució, tot i ser una malaltia minoritària, doncs jo crec que hem viscut, doncs això, uns neguits del principi, que després dius, ostres, si ara em tornés a passar, hi ha més facilitats, no? Per tant, això et queda un bon gust de boca de veure que les coses realment, per molt petit que sigui, per molt poca cosa, es va millorant i es va fent més.
Meritxell, com està la mare?
Doncs la mare està, bueno, bastant bé, perquè ja té 16 anys i clar, es va fent gran, és conscient de que té una malaltia, tot i que acostuma a pensar que ella no té cap malaltia. I és complicat, perquè a vegades plora i et diu i per què, i la veus trista. Ella, per sort, és una nena, com dèiem, sempre busquem la part positiva, no? Doncs per sort és una nena que és molt bona nena, és molt alegre, és molt carinyosa, i per tant li dones carinyo i jugues i tal, doncs ja és feliç.
La Mar pateix el síndrome de Prader-Willi,
sí.
És un trastorn genètic molt poc freqüent que provoca disminució de la força muscular i una sensació constant de gana, absència de sacietat i, per tant, obesitat. És una nena adolescent.
Sí.
T'amoïna aquesta etapa, el futur, l'adolescència?
Potser, bueno, com molt bé has dit, el problema aquest de la hiperfàgia, la necessitat constant de menjar per no tenir sensació de sacietat, doncs provoca, pues això, una necessitat constant de menjar, tot i ser conscient, perquè és el que no parem de dir-li, de ser conscient de que realment no tens gana. Jo l'he explicat d'una manera així que t'estan enganyant, no? I de fet, bueno, vaig fer referència a uns dibuixos animals que perquè ja ho entengués, pues, que té algú aquí al cap, que tal i que... Però bueno, però a mi no m'expliquis històries, jo tinc gana i punt, no? O sigui, que no. Llavors, quin és el problema d'aquest? Doncs que has d'estar constantment a sobre d'ella, vigilant, fent una conducta de l'alimentació, i això, vulguis o no, els hi provoca més també un estrès constant, perquè, vulguis o no, què vol? Agafar menjar. I està esperant el mínim moment en què et despistis per poder anar a agafar menjar. I sap que això està malament. Per tant, això, a més, li provoca una angoixa de que estic fent una cosa mal feta, de que estic mentint els meus pares. És molt complicat, perquè ella mateixa se n'adona. I en molts casos amb la malaltia del Prader-Willi, doncs acaben també amb un trastorn de la conducta molt important. Molt important, perquè de moment la meva filla, per sort, no és una nena que tingui una agressivitat, ni, perquè dic per sort és molt bona nena, però en molts, molts casos això no és així, i per tant encara deu ser molt més dur conviure amb una persona a casa que està amb una ràbia continguda, no?
Lucha de gigantes convierte el aire en gas natural. Un duelo salvaje advierte lo cerca que ando de entrar en un mundo descomunal. Siento mi fragilidad.
Vaya pesadilla corriendo con una bestia detrás. Dime que es mentira todo, un sueño tonto y no más.
Me va enormidad, donde nadie oye mi voz.
Tots quatre teniu altres fills. L'arribada d'un germanet o una germaneta ja de per si de vegades no és fàcil, aquell efecte de príncep destronat de Miguel Delibes. Com heu gestionat amb els vostres altres fills que el germà gran tingui la malaltia, intentar doncs, fer vida normal i treballar? Com es porta una vida aparentment normal?
A mi, el meu fill, quan va néixer el Jordi, el meu fill gran, el Josep, tenia 2 anys i emocionalment et trobes molt, molt tocat amb això, i llavors el meu fill de 2 anys va ser el meu motor. Sort que tenia el Josep, si no, jo no sé, bueno, no saps mai. Jo crec que em sento molt afortunada de que tenia el Josep en aquell moment. Clar, aquestes paraules les traslladem a que tens un fill de 2 anys, que si per tu és el teu motor, ell ho va viure efectivament així. El meu fill ha crescut patint per mi. Fins al punt de que ell, doncs, lògicament, vaig haver de portar-lo al psicòleg perquè tot el que contenia a casa ho traslladava a l'escola, els seus amics ho ha passat molt malament, el rebutjaven, i això doncs, és una lluita també perquè amb la resta de pares no va ser acceptat, va patir psicològicament moltes coses a part de sobre el que tenia a casa. El que li ha anat molt bé en el Jordi, perquè el teu germà és el teu ídol, oi? I per ell ha sigut també el seu motor, clar, és una responsabilitat per aquest nano brutal. Per sort, doncs, ja està, perquè però això també comporta que ell ha sigut molt més madur en moltes coses, i si s'ha de plorar es plora, si s'ha de parlar es parla, i segurament doncs, evolucionem en moltes més coses quan una altra família doncs, ho podeu farà d'aquí 10 anys, no? Ha sigut una experiència que Déu-n'hi-do, sempre me'n recordaré, no? El fet que em va fer portar-lo al psicòleg és quan el meu fill realment em va dir mama, jo sóc adoptat, oi? I clar, et quedes que dius a què ve això? I efectivament els seus problemes, jo no els tractava com a problemes, els seus problemes no eren problemes, i és que avui el tal fulanito m'ha dit tal, fulanito, això no són problemes, fill meu, veus el teu germà, i això per un nen, clar, no, en aquell moment emocionalment tu ja tens les teves coses, doncs no ets capaç de veure-ho. Ojalà, tant de bo algú t'ho pogués explicar, vés al tanto amb això, no? I bueno, ho hem viscut i ho hem solventat quan realment doncs, ja ens n'hem adonat i...
Bueno, personalment el meu fill ara té 13 anys, o sigui té 3 anys menys que la Mar. Potser quan en tenia uns 5 va ser conscient de que aquí passa algo raro. No és normal que els pares s'enfadin tant amb la nena, no li deixin fer segons què, a mi m'ho deixen fer perquè ella no, i li vaig intentar explicar, li vaig dir que havien d'ajudar-la a la seva germana, que les coses no les feia perquè era una mala persona, sinó perquè tenia una malaltia, i l'havien d'intentar entre tots ajudar. Això, jo no sé si ho vaig fer bé o malament, ha provocat que el nen creixi amb una responsabilitat que potser no li toca, val? Que és la de supervisar, fer de pare, quan no és. Ell no l'ha de castigar, no ha d'estar controlant, no ha d'estar vigilant, i vulguis o no, el que ha passat és que el meu fill és més adult del que realment li tocava ser, no? I també s'enfadava amb la seva germana perquè per culpa teva la mama plora d'amagat o el papa i la mama estan discutint. És molt dur, jo crec, per un germà tenir alguna malaltia d'aquest tipus. Són molt més sensibles, també, però...
Diríeu que els vostres fills estan més units a vosaltres, que els coneixeu d'una manera molt especial, que una connexió única i especial?
El vincle que jo crec que hi ha entre la meva filla i jo com a mare sí que potser pot ser diferent que el que tingui un altre pare amb un fill que no tingui cap malaltia o cap necessitat especial, no? Però jo crec bàsicament que és més pel fet de... Jo et puc entendre, perquè malauradament a la societat és més difícil que t'entenguin que t'intentes tu apropar molt més a aquesta persona, no sé si m'explico. I després, el vincle que jo tinc amb el meu altre fill, que no té cap malaltia, és gegant. Ha arribat a estar potser per sobre, òbviament va canviant això, per sobre del que he sentit del que he arribat a sentir per la meva filla, que l'estimo amb bogeria, òbviament. Per què? Pues perquè, com deia ella, a mi m'ha salvat la vida el meu fill, però m'ha salvat la vida. Primer també perquè la meva primera filla va ser la nena malalta, i per un pare primerenc que et donin aquesta bufetada és horrorós, o sigui, se't cau el món a sobre. És, no, ¿dónde está? Yo el jugar, el biberón, el paseíto, el no sé què. No, a l'hospital i vinga, i a fer proves, no? I patir, i ara la punxen, i ara aquí, i ara una altra prova. I jo no volia tenir un altre fill. Primer, perquè no puc estimar mai més a ningú com aquesta, que això li passa, em sembla, a tots els pares, no? Però segon, perquè no li puc donar aquesta càrrega al meu fill. O sigui, el meu fill s'haurà d'encarregar d'aquesta nena quan jo no pugui, que és el meu pànic actualment. Jo ja he passat per moltes fases, no? El de negació, el de tal, el de qual. Ara el meu problema és el futur de la meva filla, no només per la incertesa de si anirà evolucionant positivament en la malaltia, si gràcies a totes les investigacions podran sortir remeis, perquè de moment no en té cap de remei i serà així de per vida, inclús anirà empitjorant, sinó també qui cuidarà de la meva filla quan jo no pugui. Perquè el meu fill, jo vull que tingui la seva vida pròpia, la seva família, o si la vol o si no la vol, o si se'n vol anar a recórrer el món, jo què sé, que té el dret, no?, a fer el que ell vulgui i no una obligació i una càrrega. Val? I aquí, bueno, potser queda una mica lleig, però vull fer una crida a les institucions, perquè jo entenc que anem molts escassos de recursos amb educació i amb sanitat. Però què vols que et digui? No perquè sigui minoritària, que jo ho entenc, eh? Jo sóc economista, jo ho entenc perfectament, invertiré en diabetis, que n'hi ha quants, i no invertiré en una malaltia que n'hi ha 4 en aquest municipi, 5 en aquell, un a no sé on. Què? Una residència, quant costa? I què passa? El problema està, com parlàvem, que no totes les malalties minoritàries les pots juntar amb un sac. Ah, ja tinc aquí 3.000 niños. No, és que són incompatibles entre ells moltes vegades. Hi ha nens que no poden sentir crits i hi ha nens que no paren de cridar. Els vols juntar?
Deia la May que els vostres fills us donen grans lliçons de vida, us han fet millors com a persones. Joan, aquestes malalties fan que valoreu molt més les coses senzilles, un somriure, una abraçada. T'ha fet millor persona?
No sé si millor persona. Això ho han de dir de fora, no? Un valorar-se millor persona un mateix és difícil. Sí que valores més algunes coses, no? Nosaltres encara estem aterrant molt amb la malaltia. El nen té 5 mesos, fa 4 el van diagnosticar, vull dir, encara just estem en primera, en el xoc inicial, eh? Aquí ho passem moltes altres fases i nosaltres encara tenim molt de camí per córrer. Sí que és veritat que valores algunes coses que li dones molta més importància. En el nostre fill gran, doncs, quan es va... Clar, que et poses content quan aprèn a girar-se, al principi, no? Dius, mira, posa, aprèn a girar-se, que bé, però ja està, no? Fins aquí ja saps girar-se. El primer cop té molta gràcia, però la desena vegada ja no li dones més importància, no? Dius, bueno, ara ja què més faràs, no? Però amb el petit, clar, aprèn a girar-se i és com, uau, no? És que, a més, d'aquesta sa... fa coses. És que, clar, resulta que a més de ser pacient, és un ésser humà i té la seva vida, no? I, per tant, és un nen i evoluciona i aprèn i riu, no? A més, és un nen superrialler. Que jo tinc la teoria que ho fa com a mecanisme de defensa, no? Com per dir, si estic rient, no em mediqueu, no? Si estic rient, no m'esteu donant, no m'esteu aquí matxacant, no? I, per tant, constantment et mira com... i es posa a riure, no? Com dient, què? No em medicaràs ara, no? Doncs pues sí, te'n medico. Però ens ho posa molt fàcil. La realitat és que tenir un... Sí que valores aquestes coses i et són molt fàcils. I, per altra banda, tenir el fill gran sa, a nosaltres ens ha servit, com tu deies, May, de motor, també, no? De dir, jo estic molt convençut que davant d'una circumstància com la nostra, en la que has d'estar molt pendent de que el teu fill no agafi cap virus, no agafi no sé què, amb el primer estaríem tancats a casa. Però el segon ens obliga a no fer-ho. I això ens va molt bé.
Àlex, l'Arnau t'ha fet millor persona?
Estic com el Joan, és a dir, no sabria si m'ha fet millor persona, el que és segur és que m'ha fet més persona. He après a valorar les coses, jo crec, en la justa mesura. Fins ara, doncs, fins que un no es troba amb un problema seriós d'aquest tipus, primer he après que res no et pot fer patir igual que un fill, és a dir, això ja aquesta és la base, no? I a més nosaltres ja ens vam trobar al minut zero, no? Ja vaig veure, dic, bueno, això de ser pare ja veig
va per aquí,
que és una cosa de patir constantment, i després vaja, he arribat a celebrar doncs una bona glucosa de l'Arnau com un gol del Barça, no? Per tant, clar, al final acabes valorant coses super insignificants, però que al final passen a ser la cosa més important, i sobretot el que aprens a valorar és que el més important és la salut. Tota la resta jo crec que és accessori, i per tant ja acabes veient que sense salut la resta, doncs, res. L'important és que puguem estar bé. There's a disease going around the hospital. Going round the hospital.
També us trobeu lluitant contra l'estigma perquè tenen necessitats diferents que la resta de nens i nenes, que no tothom entén, no tothom tolera. Heu tingut males experiències?
A veure, clar, minoritari, ja ho diu tot. De cop i volta et parles amb un mestre i de què m'estàs parlant? Sí, és força dupus això, haver d'estar batallant. Hi ha prou de batalla, és emocional, t'has nascut, supera, ho tira endavant, com perquè sobre amb l'evolució que tu ja estàs aprenent, ostres, què està passant, què pot anar passant per aquí, anem al metge, anem a no sé què, que sobre també vagis a l'escola i escolta, és que has de tenir en compte que el meu fill cada vegada has de repetir persona nova, mestre nou, et planteges, doncs, l'extraescolar explica que, doncs, no entén les bromes, no, la sèrie de casos que té. Ell mateix, quan l'he apuntat en algun campus d'estiu, ara últimament ja diu, no? És que no vull anar perquè sembla com quan em veuen les cicatrius, quan em veuen com parlo, ja n'estic cansat d'explicar la meva història. Sí, et trobes realment, doncs, com un bitxo raro. Sí, t'agradaria que hi hagués més empatia en aquest sentit, però clar, el que deia també el pare del Marc al principi, no? Hi ha coses pitjors, doncs tens tendència que efectivament en el món no tothom estarà mirant el teu problema, doncs és que és així.
Sí, és això, que no tothom està mirant el teu problema, t'has d'adaptar tu a la societat, no pots exigir el contrari, òbviament, som minoria, no? La meva filla, al tenir també un lleuger retard doncs intel·lectual, doncs a vegades, o quan era més petita, no n'era conscient de que potser s'estaven burlant d'ella, perquè ella és molt nena. Ella ara té 16 anys, però és nena. I clar, no té aquella picaresca de veure més enllà, o de si faig això les conseqüències seran aquestes, per tant se poden burlar, no n'és conscient, per sort, no? Quan en sigui serà més dramàtic.
Joan, Àlex, May, Meritxell, en sou conscients? Ho sabeu que sou vist des de fora una mena de superherois?
No.
No. jo no crec que... No m'hi considero. No m'hi considero. No. Perquè no, seria més l'Arnau que no pas nosaltres.
Això mateix, sí, totalment.
Serien més ells que no nosaltres.
Sí, perquè són ells els que realment estan patint en les seves carnes. Nosaltres, òbviament, som pares i empatitzem i volem que estiguin bé, però són ells, eh?
De fet, és una incongruència, però jo considero que no mai ho desitges, una situació així, però jo em sento afortunada, perquè et fa valorar moltes coses, una mica el que dèiem, no? A mi el meu fill m'ha portat moltes coses que m'han fet tenir paciència i valorar coses que, si no m'hagués passat això en aquesta vida, pues...
Les coses importants.
Sí, sí, i a més el que penso és que nosaltres hem tingut la vivència d'un canvi, no? De sobte et ve això, hi ha un abans a la teva vida i un després a la teva vida, no? Però si neixes amb la malaltia, la teva vida és aquesta. I a vegades penses, si el meu fill no tingués la malaltia, com seria, no? No, és que té aquest caràcter i té també la malaltia i és indissociable una cosa de l'altra, no? És així, és tot. El teu fill és tot.
Joan Santaló, Àlex Sastre, May Etor, Meritxell Arbona, moltes gràcies per compartir amb Catalunya Ràdio la vostra lluita per molts anys. Bona nit.
Bona nit.
I Jordi, que marquis molts gols.
Bona nit.
Solidaris, idees per canviar el món.
Ara coneixem uns altres superherois, no porten capa ni volen, porten bata i un somriure a la cara. Són pediatres, neuròlegs, infermeres, psicòlegs, oftalmòlegs, una llarga llista d'especialistes de l'Hospital de Sant Joan de Déu, de l'Hospital Vall d'Hebron de Barcelona, el Parc Taulí de Sabadell i tants altres hospitals catalans que lluiten plegats perquè la vida d'aquests nens i nenes sigui millor. Avui als Solidaris ens acompanyen tres d'aquests professionals, el Francesc Palau, cap de servei de genètica i director de l'Institut Pediàtric de Malalties Minoritàries de l'Hospital Sant Joan de Déu. Bona nit.
Hola, bona nit.
Gràcies per obrir a Catalunya Ràdio les portes de l'hospital. Parlem de malalties minoritàries, poc freqüents, de malalties rares. Se les anomena malalties rares perquè prové de la paraula rare en anglès, que és com es coneix aquestes malalties. Perquè tothom ens entengui, com podríem explicar què és una malaltia minoritària?
Pues perquè són poc freqüents d'entrada, òbviament, i perquè podem parlar des del punt de vista, diguem, epidemiològic i mèdic d'una baixa prevalença. És a dir, poc freqüents i estan per sota la Unió Europea, perquè varia d'uns països a altres, Estats Units, d'Austràlia, però la Unió Europea és que n'hi ha menys d'un afectat cada 2.000 habitants. La majoria de nens que tenen, i nenes o pacients o persones adultes que tenen una malaltia minoritària, són realment d'una malaltia ultrarara, perquè estan per sota de 10.000 o 0,5-10.000 habitants. Per tant, estem parlant de poca prevalença. Ara bé, les malalties minoritàries tenen altres components molt importants. Una que el 50 o al voltant del 50% es comencen a l'edat pediàtrica. I fins i tot molts d'ells també pues, en el naixement o en els primers anys de la vida, primers mesos. I per tant, estem parlant de que la persona afectada ho està tota la seva vida. Per tant, li afecta tota la biografia d'ell, perquè és un nen, i a la família, perquè són uns pares i tenen un projecte de vida en comú i una família, com tots, però evidentment el que afecta tota la biografia és un factor molt important. Són malalties també que tenen una morbilitat important, tenen una discapacitat important generalment, sigui física, sigui intel·lectual o sigui psíquica o una combinació. També és molt important dir que són malalties majoritàriament, no totes ni molt menys, però majoritàriament al voltant del 80% són genètiques, per tant el diagnòstic genètic i l'assessorament genètic és molt important, i més si estem parlant de nens, de pares joves que volen tindre més físic, per tant hem de tindre la possibilitat de fer un assessorament genètic i quin és el risc de recurrència dins de la parella i dins de la família. Tot això és el món global de les malalties minoritàries.
Afegim a la conversa la Raquel Vidal, psicòloga clínica al Servei de Psiquiatria de la Vall d'Hebron de Barcelona. Què tal? Bona nit.
Bona nit.
El naixement d'un fill o una filla és un moment únic, molt especial. Hi ha expectatives, il·lusions que en els casos d'aquestes malalties rares de cop i volta es trunquen. Un fill que té una malaltia que pot condicionar la resta de la seva vida. Tots els pares, imagino, al principi passen per un dol fins a acceptar una realitat que no esperaven. Mm.
És cert, és un moment molt difícil, les expectatives no és tenir un fill amb dificultats, però la realitat és aquesta, i ens trobem doncs, amb pares doncs, que evidentment han de passar per un procés de dol. Pensem que és molt important informar molt bé a les famílies, que puguin resoldre tots els dubtes amb el pediatre en qüestió, que s'inverteixi temps en parlar, puguin saber també, fins i tot quina informació tenim del pronòstic, per poder regular aquestes expectatives. Pensem que és cert que això ho veiem en les consultes, eh? Doncs veiem nens doncs, més grans, nens, adolescents, també adults, que uns pares que entenen no? la patologia del nen, que adapten l'entorn, doncs realment el pronòstic sempre és millor i les coses són una mica més fàcils i el nen necessita unes ajudes no? en aquest sentit.
I saludem també la Mercè Bolasell, biòloga i gestora de pacients aquí a l'Hospital de Sant Joan de Déu de Barcelona. Bona nit.
Hola, bona nit.
Tu fas d'intermediària entre les famílies i els metges. Parlem de canalla, que ha de venir molt sovint a l'hospital, passar per un munt de proves, i et coneixes la majoria de pacients. Per exemple, si et dic el nom de la Mar o del Jordi, saps immediatament de qui parlo. No són números, no?
No
formeu una mena de família extensa, el lligam que hi ha entre famílies, metges, gestors, és molt proper, és especial.
Sí, és el que has dit, és que per mi no són números. A mi em dius... En Jordi, amb en Jordi, amb el cap la mare, amb la família, el germà, amb tothom al cap. És molt especial, i clar, tenen el meu número de telèfon d'aquí a l'hospital, me truquen, ei Mercè, me passa això, me pots ajudar? Vinga, va, anem a intentar. Aquest metge m'ha dit que faci això, què haig de fer? Vinga, va, ja tot, intento buscar-ho jo, si no vaig a parlar amb el metge en qüestió, em diu, és una analítica, quan la puc programar? Va, anem a programar-la per avui, aquest dia no puc venir, vinga, va, doncs ho solucionem i ho fem per un altre dia. És això. Jo sóc el punt intermig entre hospital i famílies. Clar, és que sabem que aquí arribar a l'hospital per arribar a parlar amb el metge és molt complicat. Al contrari, tenen a mi, ells me truquen i jo vaig a parlar amb el metge i ja intento solucionar el que puc. I el que dic és que fer la vida més fàcil en ells, que és la meva feina i m'agrada molt fer això.
Déu-n'hi-do, fer la vida més fàcil sí. a la gent. Hi ha 7.000 malalties minoritàries detectades, entre 350.000 i 400.000 malalts a Catalunya, algunes molt poc freqüents, per exemple, només 5 casos en un país. Moltes ni tan sols no tenen nom de desconegudes que són. Invertim prou en investigació?
Home, jo crec que invertim. La gent diu, no invertim prou. Home, la paraula prou diu, és clara, no invertim prou. No invertim prou globalment, no invertim prou en recerca biomèdica, sigui com sigui bàsica o sigui més clínica, en assajos clínics, i, òbviament, no invertim prou en malalties minoritàries. Això és cert, no? També és cert que no podem investigar totes les malalties minoritàries. En cap país del món s'investiga totes les malalties minoritàries. Això és impossible. Però, bueno, sí que en tenim les capacitats i sí que en fem. Aleshores, nosaltres aquí a Catalunya en tenim prou grups que estan investigant distints aspectes de les malalties minoritàries. Moltes d'elles són investigadors, investigacions molt bàsiques, que per tant expliquen una mica què passa a nivell de les cèl·lules, què passa a nivell dels processos fisiopatològics, no tant des del punt de vista terapèutic, que sí que també estàs començant a la recerca terapèutica. Per tant, com a conclusió, investiguem, ho fem, això és una certesa, no és molt visible, perquè tampoc els investigadors ens dediquem molt a contar allò que fem, i per molt que ho fem i divulguem, tampoc ens agrada molt dedicar el temps en aquest sentit, perquè hem de fer altres coses, però no investiguem prou, això és evident.
Sí, sí, estem d'acord.
Sí, sí, és així.
Sí, al final depèn una mica del propi professional. Nosaltres tenim, doncs, les agendes plenes de pacients, i les persones que fem investigació, al final és, doncs, a base de demanar beques, a redactar projectes, a veure si pots aconseguir una financiació. Molts cops és cert que potser ho fas d'extra, no? Sabem, doncs, que tot el tema d'investigació, doncs, de vegades estàs a casa i potser, doncs, has de contestar, no?, determinada revista, tota l'anàlisi de dades. Vull dir que al final també, tal com està organitzat, depèn una mica del propi professional, de les ganes que tingui de fer-ho, d'invertir temps teu, de com t'organitzes amb l'agenda, no? Vull dir que es podria organitzar millor en aquest sentit, tenir més facilitats, no?, que no depengués tant del professional, de com s'organitza en aquest sentit.
Esteu acostumats a tots, sou professionals mèdics, però tractar amb nens petits és diferent que tractar amb una persona adulta. Mercè, patiu més? Estic segur que hi ha casos que us impacten, que us afecten, que us te l'endús a casa.
Sí, per bona mala sort t'endú sempre el cas a casa, sí. És el que em dic, com que són pacients que coneixes el nom, tu coneixes tot de la seva família, qualsevol, diuen, és que m'han dit que potser té això. Ostres, t'impacta. El que ha dit, són nens. No és el mateix tractar amb un adult que amb un nen, també. Tractes amb la família, tractes amb el nen, i el nen dius, uf, si li passa això, què? I si la mare et truca plorant, què has de fer? Saps? Has d'empatitzar amb ella i dir-li, vinga, va, podem anar endavant, els dos anem-ho fent, a poc a poc. Pff, és complicat, doncs allò, va, esperem les dues per telèfon, va, s'ha de mares parlant una per telèfon, i mira, què vols fer, esperem les dues, després ens passa i ja ens veiem un dia, ens fem una abraçada i anem a solucionar el problema.
Són molts moments de nervis, angoixes, ansietat, els pares veuen patir els seus fills. És normal, Raquel, que els pares se sentin sobrepassats, que hi hagi dies allò, que se sentin tristos, baixos de moral, fins i tot que sentin ràbia, potser, de manera inconscient, potser fins i tot culpa.
Sí. Sí, la realitat és aquesta, i és el que toca, eh? El que m'estranyaria és que tinguessis uns pares que no han patit res de tot això, seria molt patològic, de fet, no? Els pares tenen molts sentiments de culpa, i també és veritat que nosaltres el que veiem és que de vegades se'ls donen missatges culpabilitzadors. Nosaltres tenim alguns pacients, doncs, amb malalties minoritàries, doncs, que cursen amb dèficits cognitius, dèficits conductuals, trastorns del neurodesenvolupament, que pot ser un dèficit d'atenció, un trastorn de l'espectre d'autisme. I de vegades els missatges que es donen als pares, fora d'hospital, és, bueno, aquest nen no fa les coses bé, doncs perquè l'heu consentit, perquè el sobreprotegiu, i no és així. És un nen amb unes dificultats, que necessita unes ajudes, i els pares fan tot el que poden per ajudar-lo, no? Vull dir que hi ha aquest sentiment de culpa propi d'haver fet alguna cosa malament, però de vegades també es donen uns missatges que no ajuden els pares, no? Ja sigui la família, o professors, o gent de fora, l'àmbit mèdic, diguéssim, no? Nosaltres fem tot el contrari.
Hi ha un moment terrible, imagino, un 9% de malalties rares que encara no tenen un diagnòstic concret, és a dir, famílies que veuen els seus fills sotmetre's a desenes de proves, que han de passar per molts especialistes fins a obtenir un diagnòstic definitiu. En alguns casos estem parlant d'anys, que el que es fa és millorar la seva qualitat de vida, treballar en xarxa amb altres hospitals espanyols, europeus, això és essencial.
Exacte, exacte. De fet, en aquests casos, al final, parlo de la part més de psicologia, que és el que jo em dedico, en aquests casos treballem la part simptomàtica, és a dir, si hi ha un nen amb una sintomatologia d'inatenció, de problemes d'impulsivitat, amb dificultats d'habilitats socials, encara que no sabem exactament quina és la categoria, cal tractar aquests símptomes, perquè el que està clar és que hi ha un nen que pateix, un adolescent que pateix, i una família, doncs, que també ho està passant malament, i per tant s'ha de tractar.
Si vols que surti el sol abans s'haurà de fer de nit. No hi ha res que encengui la vida millor que entendre que ens hem
de morir. Si vols que surti el sol, abans s'haurà de fer de nit.
I després, quan els nens van creixent, és important també acompanyar-los psicològicament perquè a poc vagin entenent la malaltia, la vagin acceptant, i a nens, imagino, que es rebel·len.
Ja, això que comentes és important perquè és cert que, clar, són malalties que duren al llarg de la vida i en la fase de l'adolescència hi ha una transició que és dificultosa perquè el pacient de vegades diu: he anat doncs a metges, a psicòlegs, tant temps, ara no vull anar-hi més. No, és una etapa que l'adherència és difícil, però a la vegada és molt important fer el seguiment, perquè així com en l'etapa infantil doncs tenim els professors que controlen més, que estan darrere, que poden adaptar coses, se'ls ajuda més amb els nens, quan tenim un adolescent que fa un grau mig o fins i tot un adult que té dificultats d'inserció a nivell laboral, les ajudes disminueixen i per tant de vegades hi ha dèficits que poden quedar més evidents. No és que els pacients empitjorin, sinó que els dèficits queden més evidents perquè, clar, amb un adolescent i un adult exigeixes més, però a la vegada tenen menys ajudes, no? Per tant, són edats que és molt important continuar el seguiment en aquest sentit. Nosaltres veiem nens, adolescents i també adults.
No és el mateix tenir un nen o una nena amb malaltia rara ara que fa 10, fa 20, fa 30 anys. La ciència avança. Com a doctor, com a metge, l'esperança que es trobi un tractament que pugui resoldre algunes de les malalties, Francesc, imagino que és un motor, no?, que us mou a tots, a famílies, a metges.
A més, és una cosa que no per a totes, òbviament, però per a moltes d'elles sí està canviant. En els darrers 30 anys, que realment són els 30 anys que portem pensant en aquest concepte de malalties minoritàries, que ha ajudat molt a conjuntar nens i persones que tenen problemes clínicament i mèdicament distints, però que tenen problemes comuns i compartits, per tant ha ajudat molt, ens ha fet pensar molt i investigar molt i tindre el cap la possibilitat de dur endavant o arribar a tindre tractaments que abans no en teníem. Nosaltres hem millorat molt la capacitat diagnòstica, s'ha multiplicat, no sabria dir-te per quan, però òbviament tenim una capacitat de diagnosticar un pacient molt més elevada que abans. A partir d'aquesta recerca i aquesta capacitat diagnòstica tenim capacitat, òbviament, de plantejar la recerca de tractaments. I, per exemple, doncs, el que va passar fa un any exactament, les primeres publicacions dels tractaments de l'atròfia muscular espinal, que és una malaltia molt greu del sistema nerviós perifèric, on hi ha realment mal pronòstic, sobretot les formes que són molt primerenques, i que ara hi ha uns tractaments moleculars i teràpia gènica que poden canviar perfectament el pronòstic i la història natural del pacient i de la família. I això ha estat arran de que es va descobrir el gen i tota la recerca que s'ha fet en els darrers 20 anys. Per tant, això, bueno, no és una cosa que sigui d'un dia per un altre, òbviament és impossible, però sí que va canviant. No és per tots, serà per qui li vingui bé en el seu moment, però tot això dona una oportunitat de canvi real, vital, molt clar.
Els pares i les mares són els vostres ulls les 24 hores al dia. Imagino que això és vital a les malalties minoritàries. La informació, no?, sobre els comportaments dels pacients us la donen els pares i les mares, i són els principals actors a l'hora de descobrir, doncs, comportaments o símptomes que poden donar pistes vitals.
Sempre diem que els pares saben més que nosaltres, això està clar. Ells són els que busquen, ells són els que s'informen, ells que diuen: hem trobat aquest article, és veritat, mira tu. No sé, sempre són ells que avancem un pas per davant per nosaltres. I
la història natural no la coneguem bé de moltes malalties, i que són els pares els que ajuden molt a anar definint-la. Si ells te la conten, vas aprenent moltes coses que abans no estava clar. Perquè n'hi ha una cosa que la gent no sap molt. Les malalties han estat diagnosticades o reconegudes en els darrers dos segles, però sempre amb expressions clíniques molt fetent, amb tot, amb persones que tenien tota la clínica. I ara estem descobrint que gent que té el mateix problema realment tenen formes clíniques diferents que no ho sabíem que eren. I per tant, el ventall d'expressió clínica que diem, l'expressió fenotípica, és molt variable i no és tant com es pensava abans. Tant, tot això són coses que nosaltres anem aprenent perquè ho publica un altre i ho llegim, o per la nostra pròpia experiència. I qui t'està dient de vegades moltes coses que tu no estàs veient? Els pares, que t'estan contant què és el que està passant. I no només a la consulta, sinó que de vegades te truquen per telèfon o te fan alguna cosa i et diuen: això està passant. I tu vas aprenent realment. I bueno, al final te n'adones que per molt que tinguin fins i tot el mateix gen mutat, els nens són persones diferents i la manera de manifestar els problemes són diferents, no? I per tant, bueno, És molt complex, eh?
Jo afegiria en aquest punt que a banda de que els pares són els millors informadors, també és molt important a la consulta treballar amb els pares, no només en relació amb el nen que té unes dificultats o l'adolescent que té unes dificultats, sinó també en relació amb ells mateixos. És important que es puguin cuidar els cuidadors, no? Tenir un nen amb dificultats implica molta frustració, gestionar les teves pròpies frustracions com a pare, hi ha moments difícils, és fàcil arribar a situacions més límit, és un estrès pràcticament crònic, pot generar més discussions a nivell de parella, vull dir que és important, no?, que els pares també puguin tenir el seu espai per parlar d'aquestes frustracions, d'aquestes ansietats i poder-los ajudar també a ells com a pares, perquè és molt important això.
Doncs per molts anys, molt bona feina, Francesc Palau, director de l'Institut Pediàtric de Malalties Minoritàries de l'Hospital Sant Joan de Déu, Mercè Bolasell, biòloga, gestora de pacients, i Raquel Vidal, psicòloga clínica al Servei de Psiquiatria de la Vall d'Hebron de Barcelona. Gràcies per rebre els Solidaris de Catalunya Ràdio. Bona nit.
Bona nit. Moltes gràcies.
Posem-hi música. Aquesta lluita contra les malalties minoritàries infantils ens fa molta il·lusió que avui a l'Hospital de Sant Joan de Déu ens acompanyi el Joan Colomo. Bona nit.
Hola, bona nit, què tal?
Molt bé, L'oferta i la demanda és el teu darrer disc, el sisè, ja en solitari, més electrònic, més sintetitzadors, i aquest, escoltes, especialment corrosiu contra el sistema econòmic, no sé, cançó protesta, podríem dir-ne, anticapitalista, fins i tot, pràcticament, potser més polític que íntim, o parles de política des de la teva intimitat, reivindiques que les relacions humanes, i d'això estem parlant avui, les emocions, passin per davant dels diners, la redistribució de la riquesa. És una de les cançons, una altra es diu El diner o contra la propietat, és tota una declaració d'intencions.
Doncs sí, realment vivim en un món on prima, sembla que només prima el benefici, no? I llavors és com que els diners i el món financer i tot això agafa com una entitat pròpia i està per sobre de les demés coses que realment tindrien que ser les importants, com per exemple protegir la vida en totes les seves formes i protegir una mica les persones, no? I una mica sí que tracta això. Sí que és veritat que el disc, més enllà de que els títols fan com referències econòmiques i tal, però sí que és veritat que volia fer també com a jocs de paraules i jugar amb aquest llenguatge més econòmic, però parlar també de les coses de relacions personals, hi ha coses més íntimes meves i més coses així més personals, no?
Que és un tema, una reivindicació que tampoc no és nova, que hem trobat al llarg de la teva carrera.
Sí, realment jo des de que era ben petit i tocava amb grups de hardcore i de punk, aquest sentiment de crítica i de rap i de malestar envers a una societat que a vegades sembla molt hostil, no?, per a les persones, doncs crec que és una cosa que sempre m'ha anat acompanyant, i realment em costa escriure d'altres coses sense sempre anar acabant amb la crítica a aquest món, que també hi ha coses bones i hi ha coses que es fan bé, com per exemple avui estem en un lloc on es treballa, doncs, per el que parlàvem de posar la vida en el centre i protegir les coses importants, però realment hi ha unes altres coses xungues que són les que criden més l'atenció, poder, no?
Som a l'Hospital de Sant Joan de Déu i no t'ho has pensat gens quan t'hem demanat que ens acompanyis. Estem parlant de malalties minoritàries que afecten molt pocs nens, i com que hi ha pocs casos, no es destinen prou diners per investigar-les. Tu tens canalla, valorem poc la salut o que els nostres fills estiguin sans, o moltes vegades potser ho donem per fet, no?
Sí, i lligant-ho amb el que parlàvem abans, no? Sembla, doncs, això, que els laboratoris, les farmacèutiques, etcètera, qui tingui el poder de poder investigar i invertir, doncs sembla que primi més el negoci, no? I quan és una cosa minoritària, doncs sembla com que no hi hagi d'haver negoci, llavors ho deixem de banda. Però sí que és veritat que és això, que a vegades sembla que deixem de banda, doncs això, la nostra canalla, que no hi ha prou escoles bressol per públiques, que utilitzem els nostres avis perquè cuidin dels nens, perquè nosaltres hem de treballar, i un cúmul de coses que realment fa pensar que a vegades no ens adonem de que hem de cultivar un futur millor, i això es passa per cuidar la nostra canalla, no?
Quina cançó has triat per tancar el programa i per què?
Doncs, bueno, primer no he volgut triar cap de les noves perquè és això, com deies, és un disc una mica més electrònic i tal, i per tocar així amb la guitarra em costava una mica més, però en el disc anterior vaig fer una cançó que es deia El Regal i parla una mica del tema aquest de la maternitat, més des del punt de vista de la dona, de portar una vida al món, i bueno, i ara que són aquestes dates de Nadal, pues, crec que El Regal era una bona cançó per interpretar avui.
Doncs envoltats de canalla, Sant Joan de Déu, Joan Colomo, avui als Solidaris de Catalunya Ràdio, un luxe, moltes gràcies.
A vosaltres.
Som-hi, quan vulguis.
Sempre buscant significat, mirant d'entendre la raó de ser, capficada pel que vindrà, saps que tot s'omplirà quan arribi el moment. Una aventura trepidant, tot el que has de menester. Un regal, un símbol vital, i una nova vindrà i et farà sentir bé. És l'essència de la veritat, és un do que t'ha sigut dat. Dubtes si respires, veus la vida passar, i no saps mai cap on aturar tots els somnis que et pensaves que eren llunyans. Són a l'abast de les teves mans.
Amb aquest regal del Joan Colomo als nens i nenes de l'Hospital Sant Joan de Déu, marxem i ho fem demanant als Reis més inversió en la recerca i el tractament d'aquestes malalties minoritàries. Els del Solidari som la Sílvia Andrés, la Mònica Roca, la Gemma Safontria, el Santi Soler i l'Albert Segura. Som la Ràdio Pública, tornem dissabte que ve amb més idees per canviar el món.
Amb un final obert, un desenllaç escrit amb amor, un instint que et diu que has de fer, els records que amb el temps ompliran el teu cor. És l'essència de la veritat, és un do que t'ha sigut dat. Dubtes si respires, veus la vida passar, i no saps mai cap on aturar tots els somnis que et pensaves que eren llunyans. Són a l'abast de les teves mans.